Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Ens posem al dia amb les notícies més destacades. Fa tot just una hora, a les 10 del matí, els Mossos d'Esquadra han començat el desallotjament de la P7 després de 15 hores de tall sota la convocatòria de Tsunami Democràtic d'aquest dimarts. Hem de dir que aquesta operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional per posar fi a aquestes 15 hores de tall, que a les 8 ha donat l'acció per finalitzada per part del Tsunami Democràtic, encara s'està produint a aquesta hora. I és que mig miler de persones han dormit al ras aquesta autopista P7 a l'alçada de Salt, que ha estat tallada des de les 7 del vespre d'ahir dimarts. Els concentrats han passat la nit en tendes de campanya o també dins dels seus vehicles. I canviant de qüestió, perquè la Fiscalia ja estaria investigant a Roger Torrent, com també a la mesa del Parlament català. El ple de la cambra va aprovar ahir a correcuita una nova declaració a favor de l'exercici del dret d'autodeterminació. Ho fa just abans que el Tribunal Constitucional comuniqués la suspensió del tràmit del text impugnat pel mateix govern espanyol. La Fiscalia General de l'Estat requereix ara a la Fiscalia de Catalunya que cerqui possibles delictes penals en aquest assumpte. A partir de les 9 del matí s'ha reprès el ple del Parlament amb la sessió de control al govern i també el president de la Generalitat, Quim Torra. I Pere Aragonès s'ha dit aquest matí a Catalunya Ràdio que el pacte entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias dona la sensació que ens han pres el pèl. El vicepresident del govern català ha assegurat que la posició d'Esquerra no serà la mateixa que el mes de juliol. De moment, ha dit, és un no i esperarem a que es moguin. A més, ha afegit que la independència és un procés irreversible. Aquest país serà independent perquè n'estem convençuts i cada vegada som més, ha dit Pere Aragonès. Recordem que Sánchez i Iglesias ahir van escenificar un acord de govern rotundament, diuen, progressista. I els bisbes de Bolívia defensen que al seu país no hi ha hagut un cop d'estat, és la declaració pública que ha fet la Conferència Episcopal de Bolívia després de la renúncia del president Evo Morales. Els prelats també han fet una crida a la pau, com també a la convivència. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre, però si vols, deixa el teu missatge després del senyal. M'ha tocat la grossa, la mare que em va parir!
...31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç Vida Nova. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 3 minuts. Comencem 50ers. Setmana amb fred de ple hivern i possibles sorpreses blanques. Alguns models meteorològics apunten nevades febles per sota dels 500 metres. Barcelona està per sota dels 500 metres. La davallada de la temperatura sembla força evident a partir d'avui dimecres, dia 13 de novembre. Durant la matinada, aquesta nit passada, arribarà un front i plourà a bona part del territori. Està plovent a Barcelona. Bé, a Barcelona, només al matí, està plovent a Barcelona. Molt bé. I podrà haver-hi gelades nocturnes a la majoria de comarques. Hi ha hagut gelades nocturnes a la majoria de comarques. I entre aquest dijous, demà, i dissabte, el dissabte, la temperatura màxima que hi haurà a Catalunya serà 10 graus. Màxima. Els models donen una anomalia de més de 4 graus respecte de la mitjana per mitjans de novembre. I acabo. Tindrem fred rigorós, fins i tot si el comparem amb el fred del mes de gener. Vaig a repetir la frase per si no ha quedat prou clara. Tindrem fred rigorós fins i tot si el comparem amb el fred de gener. Ai, ai. Ai, mare, que començaran les persones o els zombis que caminem pel carrer. Aquests 50ers i no 50ers, especialment la gent jove, la gent millennial, sí, Estefania, ets tu, de gent que quan camina pel carrer només se li veu un ull i la resta va totalment tapat. És el model ceba, que vas posant-te capes, capes i capes i capes fins que se't veu molt poquet. I conec un munt de gent que és així. Què tindrem els 50ers? Res, no tenim res. Ens tapem igual o més, o més. Per tant, he tingut la sensació avui que ja diré una bestiesa. Olora a Nadal. Sí? Olora a Nadal. No sé, és la sensació que jo tinc. Hi ha puestos de castanyes. Ahir vaig comprar-me una dotzena de castanyes, em van sortir les 12 bones. La gent va molt abrigada. S'acosta Santa Llúcia. Els CDR avisen que hi haurà caos mentre no hi hagi amnistia i ni independència. Per tant, la tradició, la tradició. Família, un dia més. Això és 50ers i a 50ers parlem de la vida.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Anda, m'està dient ara Marta Magés, diu... Es pensava que no estava en antena, diu... Estoy a las puertas als 50ers. Au, fuera, no volem mentiders... No volem mentiders al programa. Què tal, Marta Vergés, com vas?
Molt bé. Molt contenta que m'hagis convidat al programa,
ja tocava. Portem tres setmanetes. Tres setmanes a la ràdio.
Un bebé.
És un bebito. Clar, els que ja et portem més de tres setmanes fent ràdio, home, diem, ostres, la ràdio és maca, és un hobby, d'acord, però tres setmanes, no tenim res encara.
I lo que li queda, Sergi.
Bueno,
perquè
sí,
és interessant,
sí.
Tota la gent que portes els temes.
És que hi ha molta gent que ajuda, molta gent, molta més de la que pensem. Mira, ara els testimonis aquests amb qui hem parlat, de gent que se les acaba fent perquè tothom posi econòmicament o d'un altre tipus de perfil, que posi el seu esforç, el seu granet de sorra, perquè passin coses.
Exacte, i a més això és molt bonic d'ensenyar i que la gent ho escolti i ho sàpiga, perquè si no ens quedem amb la negativitat generalitzada que no ajuda.
Aquest titular que moltes vegades hem parlat de somos lo que comemos, som el que mengem, està bé, però quan ahir a la nit vaig veure la teva fotografia, el teu esquema allà a Instagram, dic, som el que mengem, sí, i després comences a llegir, dius, ostres, és que és veritat, no és la fruita a les 11 de la nit, no, és la fruita després de postre, després de tal, i... Pam, digo, aquí hem de posar l'accent.
Sí, no, però també...
Tu penses que ho sabem?
No ho sabem. I tot i que ho sapiguem, tampoc ho acabem de saber, perquè encara no hi ha aquest termòmetre inventat que podem portar tot el dia per medir exactament el que ens està passant. Sí. Som molt complexes, som un gran misteri, sí. I el que podem donar és una sèrie de pautes per ajudar-nos a equilibrar. Però el que tu dius, no?, que som el que mengem, o que ja està molt bé, però... Som més que això. O sigui, no és només el que mengem, perquè tu pots més o menys controlar o saber el que menges, però després no saps com ho absorbeixes, no saps com ho digereixes, no saps com arribarà a les cèl·lules. A qui ens perdem? I cada vegada més la investigació nutricional va cap aquí. Va a buscar aquestes noves portes que ens donin més informació. Però, clar, també és un bebito encara.
Clar. A tu t'apassiona perquè la vida no s'acaba menjant, s'acaba examinant les coses que passen després de fotre't un bistec, una truita de patates... passen moltes coses.
I més coses, perquè que nosaltres tinguem una bona absorció no és només l'alimentació, és que és molts altres hàbits de vida. És sobretot el descans, l'estrès, com gestionem l'estrès. Això és vital. És que em sembla que aquí està la mare dels ous.
Vaig fer una pregunta, no sé, i fa no gaire, el que no recordo és l'emissora. Diria que era RAC1, crec que era RAC1. No, ja sé, ja està, a Twitter. Que era, quantes hores dorms?
I què deia la gent?
No, la mitja. Si vaig tenir mínim 100 respostes, mínim, més de la meitat no dormia més de 6 hores. Per favor.
Per favor.
Per favor. Més de 6 hores. I un parell de persones i que deien, jo mis 8 horitas me las calzo cada dia i sin problema. Però és que jo les tinc i no, bueno, és un tema d'estrès, no?
És un tema d'estrès, sí, és un tema d'estrès, d'alimentació, d'hàbits de vida. Avui en dia tenim molta estimulació cerebral, o sigui, molt internet, moltes tablets, moltes pantalles, molta informació per gestionar cada dia, que això, òbviament, activa la nostra activitat. Bueno, clar, sí, clar, augmenta la nostra activitat mental i el poder-nos enfocar i el poder descansar. Mira, et vaig a dir un estudi que trobo molt interessant, que és un estudi que està fent l'Institut Goodman sobre la salut cerebral. Molt interessant. Ja fa un parell o 3 d'anys que han començat i és un estudi que va per llarg. Si van tinguent financiació, anirà per uns 10 anys i serà l'estudi de la salut cerebral. Aleshores, ells estan fent proves a diferents voluntaris, que a més qualsevol persona es pot fer voluntària. Sí. Si vols, després puc donar fins i tot el mail, bueno, la web on et pots apuntar, si t'interessa.
No, ara. Val. Després no, ara que se'ns oblidarà.
Doncs mira, la web és BB de Barcelona, les dues, bbhi.cat.
bbhi.cat,
val? Que vol dir Barcelona Brain Health Initiative.
Vale.
Val? Aleshores, aquest estudi l'ha iniciat un metge neuròleg que és espanyol, però ell és professor de la Universitat de Harvard.
Vale.
I ve un cop al mes per liderar l'estudi. I aleshores, cada X temps, doncs, va donant diferents resultats que van analitzant en aquest estudi.
Sí.
I aleshores, s'ha vist que hi ha diverses àrees que intervenen a que tu arribis a una edat adulta amb un cervell vibrant. No es tracta d'arribar als 80 anys amb un cervell de 20, sinó arribar als 80 anys amb un cervell de 80, però vibrant.
Clar.
Aleshores, les diferents àrees que han investigat ha sigut l'alimentació, òbviament, l'esport, els hobbies o moments de descans, dormir i el propòsit de vida. Quins diries? Perquè resulta que tots aquests són importants, però n'hi ha dos que destaquen enormement per damunt dels altres.
Dormir.
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 Més important que l'alimentació, dormir.
Pues ja ho has dit tot. Segon és igual, que pots posar qualsevol aspecte en segon lloc, però diria alimentació. És que
No. S'han sorprès molt perquè el segon aspecte és el propòsit de vida. I propòsit de vida no com una missió, no com, ostres, ara he de trobar la meva missió
i
he de fer una cosa gran.
Sí.
No, propòsit de vida que pot ser, tu pots tenir 70 anys i el teu propòsit és cuidar del teu net o llevar-te cada matí per preparar l'esmorzar a algú. Sí, coses bàsiques del dia a dia que et donen un sentit a la vida. Aquestes dues, fonamentals per la salut cerebral. I després la nutrició, clar, també d'alguna forma.
Clar, pues, jo no sé. Clar, és que parlar de 50, hi ha molts 50. Hi ha 50 urbanites, 50 no tan urbanites. Jo tinc la sospita, sota cap tipus de fonament ni informació, que els 50 no urbanites, els de poble, els de pagès, viuen millor, qualitativament millor que nosaltres.
Jo estic d'acord amb això. Segur que dormen més.
Exactament.
Segurament. Respiren millor oxigen.
Aquí. Bueno, em vaig trobar l'altre dia aquí a la porta, que li vaig convidar el doctor... Com es diu aquest del son? Estivill. Sí, clar. Li vaig dir, què tal, doctor, quant de temps? Vingui un dia al programa, d'acord. Quan has dormit també? Avui, 4 hores. Aquest passadís, 4 hores. Sergi, malament, eh? Sí, tinc pressa, me'n vaig. Sí.
Clar, és així. I clar, també amb l'edat, què passa? Que amb l'edat també tenim canvis hormonals que també fan que ens costi més dormir. També ens costa el son, eh?
Bueno,
tot va plegar. Tot va junt.
Sí.
Però clar, depenent com són els nostres hàbits de vida,
doncs
això s'accelera o no. No? Podem arribar... La màquina ens acompanya més temps. L'altre dia també llegia una enquesta que em va semblar... Bueno, em va semblar interessant, que és una enquesta d'una empresa d'Estats Units que es diu Gallup, que és molt coneguda pels seus estudis socials, i deia que a partir dels 50 anys... És quan les persones tenen més facilitat d'arribar a la felicitat. O sigui, de tenir aquesta sensació de plenitud. Home, alguna cosa bona havia de fer. Havia de tenir fer anys.
11:42, grava això.
Per això, Sergi, jo estic frisant ja per tenir-los. Ja tinc ganes que arribi aquest moment.
Ho dic a l'ADN, a la Bíblia d'aquest programa, eh? Espanta una mica els 50, però quan estàs... escoltar.
Clar, és el que deien. Deien que havíem, o sigui, havíem fet preguntes a persones de 18 anys i les persones de 18 anys estaven esplèndides.
Sí, clar.
Molt bé. Però des dels 18 anys, a mesura que vas fent anys, clar, comença a minvar aquesta tranquil·litat emocional perquè la vida posa a prova. Fins que arribes als 50 anys, que un altre cop ja t'ho prens tot d'una forma molt més tranquil·la.
Els 50 d'ara, eh?
Els 50 d'ara.
Els 50 d'ara, eh? No parlo dels 50 de fa 30 anys, res a veure, evidentment, però els 50 d'ara és... gent que té...
Aquest... Meravellós, sí, és meravellós,
Sergi. Sí, aquest home que estava aquí, no? L'any que ve faré 60. Hola, jolín, mira, pues, sí que és cert que hi ha certa empatia, o és veritat que l'estètica juga molt en aquest cas, però, ostres, 60. La norma és, posem per cas, a l'any 1900 la gent es moria, europea, més o menys, als 50 anys. 1950 la gent es moria... país desenvolupat, més o menys, als 60-65 anys. A l'any 2000, la gent es mor, mort natural, 75-80 anys. Per lògica, si anem avançant els anys, anirà dilatant-se l'edat de vida.
Clar.
Per tant, lo normal és que si a l'any 1800 es moria la gent als 40 anys, si a l'any 1900 es moria als 50, a l'any 2000 es mor al 80, lo normal és que l'any 2200... ho direm a Ràdio Estel, eh? Però l'any 2200, aquesta esperança de vida sigui als 200 anys. Per
sí,
als 150.
O immortals. Però, clar, per això hem de cuidar la màquina, Sergi. Perquè, clar, ara vivim més anys, però, clar, la màquina ens ha d'acompanyar per poder viure aquesta felicitat a
partir
dels 50.
I no podem deixar tot a la química ni a les pastilles?
No.
T'ha canviat la cara quan he dit química i pastilles.
Sí, no. No, perquè saps què passa? Que quan ja s'acaben els recursos del cos, per molta química que li donis, no hi ha. Vull dir, t'allargarà una mica més, però també amb efectes secundaris, però quan ja no hi ha, no hi ha. És a dir, a veure, quan no hi ha més remei, hi ha més remei. Però arriba un moment que ja està. O sigui, ja, el cos ja no té més que donar.
Clar. Tu, clar, m'ho estàs dient tu, que ets també nutricionista i que domines...
Dietista.
Dietista.
Sí.
És diferent, eh?
És diferent,
perdona,
sí.
Perdona, Marta. Dietista. Vale. Clar, els que no sabem menjar... Els que no sabem menjar, la primera cosa que fem és cuidar-nos, intentar cuidar-nos i anar a coses envasades. Per exemple, hi ha conserves Gutarra, ¿vale? Són de Navarra. Sí. L'anunci, Gutarra, Navarra, Cucharra, no sé què més diuen. És fantàstic, Gutarra. Són ingredients 100% naturals, no porten conservants, no porten colorants, no porten res d'això. Fan envasos, que ja ho vaig comentar ahir, individuals, que pels 50...
Pels fingers.
Sí. Ens va molt bé perquè usar i tirar. Envasos de... un...
Però compostables o no compostables, Sergi?
I compostables, i tant, home, Gutarra, per favor, i tant. Llegums supersaludables, les verdures de Navarra són de Gutarra, de gran qualitat. Que les cremes de verdura, a més, no porten nata ni llet, i, compte que està de moda, són aptes per vegans. Jo, no sé, d'aquí 20 anys algú em dirà si sóc vegà o no, perquè cada vegada trobo més gent que sóc vegà, i ja no parlem de la varietat dels cafès amb llet. Que això, no, és que posa'm llet de coco, que sóc vegà, posa'm... Jo ho sento, però no arribo, Marta.
No, jo tampoc, jo em perdo, també, un moment, perquè posem tantes etiquetes a tot...
Aquí.
També són maneres, les etiquetes són maneres d'identificar-nos ràpidament, no? De no haver de pensar molt ni haver d'explicar moltes coses. Però a vegades confonem, tanta etiqueta confonem termes. I no sempre ser vegà és saludable, eh?
Amigo, segon titular. No?
Sí.
No sempre
no.
Ser vegà és saludable.
I pots no ser vegà i estar molt saludable. Vull dir que hi ha unes pautes de menjar que estan per sobre de si ets o no ets vegà, com per exemple disminuir o totalment evitar tot el que és productes ultraprocessats, que al final allà... Uh-huh. Tu pots tenir un producte vegà, però que estigui ple de sucre, que estigui ple de greixos trans, que no tingui fibres naturals, o sigui... I no és un aliment bo per la teva salut,
Marta,
però és vegà.
Tu què saps i domines? El sucre no era tan bo fa anys?
Però no en menjàvem tant. El tema del sucre és que ara en mengem molt i està molt amagat amb productes que ni ens imaginem.
Ah, veus? Això no ho sabia.
Clar, i tampoc hi havia la investigació que hi ha ara.
Clar.
Ni hi havia els casos de diabetes que hi ha ara. Però, clar, no es menjava tant de sucre abans.
Home, les vegades que jo he berenat... Clar, és que jo sóc cinquenter. Pa amb vi sucre?
Que bo, eh? Sí, jo vull haver anat, això, també.
Sí?
Sí. Si és que et dic que estic,
calla,
a les portes, no, que no t'ho creus,
però... No, sí que m'ho crec, sí, però clar, això... Clar, segurament no teníem els estudis que ara tenim i que no es van fer al seu dia, no? Però berenar pa amb vi i sucre moltíssimes vegades
clar,
i cap...
Clar, però el tema del sucre, el problema del sucre no està tant amb aquests aliments que tu tries que ja saps que porten sucre,
sí,
sinó amb la quantitat d'aliments que ni tu imagines que porten sucre. Aquí és on hi ha hagut una pujada de sucre en la nostra alimentació. Perquè hi ha molta gent de peu que no saben que potser un blister d'embotit pot portar sucre.
Què és un blister?
Afegit. Bueno,
una fuet?
Com es diu? Una bandejeta de plàstic.
Sí. Això porta sucre?
Tu llegeix. I a vegades t'hi trobes sucre, t'hi trobes blat, sí. T'hi trobes una sèrie d'ingredients que ni t'imagines.
Allò que vas al Bonària, jo què sé...
Sí, tu llegeix, llegeix.
Embotit, que barato, sí, ja està, però clar.
Llegeix, perquè molts porten sucre. Una maionesa porta sucre, una salsa de tomata porta sucre. O sigui, moltes de les salses que comprem per preparar la nostra pasta d'una forma ràpida, sí, porten sucre afegit.
Perquè entenc que mirem poc les etiquetes dels productes?
En general,
o ara
sí.
Comencem...
Ara comencem. Cada vegada hi ha més interès per això i la gent es para. I no només que hi ha més interès, és que cada vegada hi ha més intoleràncies, hi ha més alteracions, sí, de la salut a dins de les famílies i, clar, sí, la gent es veu obligada a anar llegint.
Jo miro un paquet de galetes, nou, i si ve un dibuix, una enganxina que posa 0% azúcares, diu, bueno, no engorda, palanté.
Clar, clar.
I sí que engorda, clar.
S'ha de llegir, perquè a vegades sí que es poden fer servir els sucres naturals que porti l'aliment, però a vegades són sucres naturals molt concentrats, que també al final és quantitat de sucre,
clar,
val? Per exemple, una llet d'arròs.
Sí.
Et pot dir que no porta sucre afegit, però a l'arròs té un nivell alt per si mateix,
sí,
de sucres.
Sí.
Val? Aleshores, si a més tu prens amb llet, que és una miqueta més concentrat, que no,
sí,
està la fibra,
sí,
del gra sencer,
sí,
això puja bastant la glucosa a sang.
Però
saps?
Llets d'aquestes, que hi ha 300, jo sempre vaig comparant, segurament no faig bé, però abans la mare deia, Sergi, vés a agafar un litre de llet. Anaves amb la lletera aquella,
sí,
llet fresca, i ja està. I ens deien, la llet és l'aliment complet. Greixos, proteïnes i no sé què més.
Sí, bé, hidrats de carboni.
Hidrats de carboni, vale. I ara es veu que no, que la llet de vaca és superdolenta. Què m'he perdut? A més, proves una llet,
sí,
d'aquestes que dius, que bona que serà, i és com, perdona,
Sí.
És com, saps les no les calcomanies, no, les pintures aquestes dels nens, que agafen,
sí,
una mica de pintura blanca, que és aigua amb pintura blanca. Diu, però, i el sabor...
On està? Ja. Bé, perquè tens la referència de l'altra llet, que és,
clar,
molt densa pel paladar.
Clar.
O sigui, moltes vegades és l'acostum. Llavors, quan acostumes el paladar,
sí,
a una altra textura, a un altre,
clar,
sabor,
clar,
el dia que prens l'altra llet, et passa el mateix,
jo
no?
Jo volia això, clar.
Però, clar, el tema de la llet també és perquè... Doncs perquè s'ha vist, no?, que els greixos saturats, doncs, són molt pesats. O sigui, la llet potser abans, que es menjava poc... És que tot el tema està que abans el repte era menjar, Sergi. O sigui,
vale,
a l'època dels meus avis, dels teus avis,
sí, sí,
allà la prioritat era menjar, perquè,
ja,
no havia menjar, es passava gana.
Sí.
Aleshores, clar que menjaven de tot, però si menjaven carn un cop a la setmana,
sí,
era,
sí,
festa major.
Recordo, sí.
Però clar, què passa? Que ara mengem molta proteïna animal... diàriament, molts productes que porten sucre diàriament,
uh-huh,
si aquí ja li afegeixes una llet de vaca, ja pesa massa en l'alimentació,
vale,
i sumat a que tampoc tenim una activitat física com la que es tenia abans, que es treballava més als camps, es anava,
clar,
a peu a tot arreu,
clar, clar,
sinó,
clar,
que ara tenim una activitat molt més mental i cerebral i estem molt sedentaris, per lo general.
Moltes de les
Llavors,
hores...
Tot,
sí,
ha canviat.
Sí. Moltes de les hores de la feina les passem, jo que tinc el despatx a casa, és a dir, és, si no vinc aquí, és a dir, és llit,
clar,
passeig i tornar a casa i estàs tot,
clar,
el dia amb angle recte, escrivint.
Exacte, i com tenim estrès, picant, no? Alguna coseta,
sí,
dolça, un cafè amb sucre...
I en la tele engreixa. No, la tele no, és la ràdio engreixa, perquè la ràdio, com que no et veuen, diu, vas picant, i la tele de debò que no engreixa, és la ràdio la que engreixa, comprovadíssim.
Clar, la tele no pots amagar,
no pots amagar
res.
Comprovadíssim, no, veus com engreixa?
La,
sí,
tele engreixa quan t'asseus a mirar-la, perquè clar,
no.
Tu arribes a la nit, cansat,
sí, sí,
de tot,
sí,
el,
sí,
dia... I aleshores et comencen a posar aquests anuncis,
sí, bueno, clar,
a la nit,
sí, sí. No,
de xocolata...
I que fer televisió, dius, clar, tot una persona amb un volum de 3D que ho veus amb una pantalla com aquesta, que és de 15 polzades, dius, estàs T'has engordat, no, Sergio? Diu, no, és curiós.
No, no s'equivoquem.
No. Tu tens, clar, tu de tot el teu coneixement, Marta, fas cursos, ajudeies, per exemple, a empreses,
sí,
especialment a directius de recursos humans, perquè per ensenyar,
sí,
que no, als empleats que no saben menjar.
Sí. Els directius de recursos humans,
sí,
em contracten per anar
per això,
a fer cursos a les empreses. Sí.
Clar, eh?
Mira, tot això més va venir arrel del llibre que vaig escriure fa dos anys,
sí,
que es diu Menja't el tarro, que era unes solucions per fer les teves carmanyoles saludables,
sí,
en el dia a dia.
Sí.
Val? I aleshores, doncs, bueno, començat a haver un interès i em sembla magnífic tenir aquesta oportunitat, perquè realment allà a les oficines, en el dia a dia, és on està la primera línia de foc.
Clar.
Perquè al final la nutrició o el menjar saludable no és el que fas, o sigui, no és el que fas puntualment. O sigui, tu puntualment pots tenir les teves excepcions. O sigui,
sí,
al final,
sí,
el que pesa és el que fas diàriament. I on passem,
clar,
més hores al dia és a les feines.
Sí.
I allà és on ens posem a prova de foc, perquè és on ens ve l'estrès, ens venen els nervis, ens ve el no haver dormit...
Sí.
I allà és quan... I no tenim temps i mengem qualsevol cosa dia rere dia, rere dia, rere dia, no? Aleshores, doncs, és donar solucions en aquests moments, no?, del dia, que podem menjar per tenir més energia a les tardes
sí,
i no dormir-te davant de l'ordinador, que és una mica el que vaig penjar ahir en el...
Sí. Una cosa que a mi em passa
a
algunes tardes, perquè dormo poc. Últimament començo...
Que això també, eh? També, sí, t'adorms perquè dorms poc.
Sí. O al metro. És molt penós.
I et passes la parada.
No, per això
jo m'he passat la parada al metro perquè m'he quedat dormint.
Bueno, veus.
Mira, i un dia...
Això
un dia...
gorro, perquè no em veuen, em poso així i ja està. Sí.
Doncs un dia que em vaig passar la parada al metro, quan em vaig despertar, saps a quina parada estava?
Saragossa.
Encants. Els Encants. I vaig dir, mira, és que m'he encantat.
Bueno, ostres, que bo.
No, el metro, però si no, jo crec que hagués arribat a Saragossa.
On poden contactar-te, Marta, perquè facis aquestes xerrades, consells, experiments, jocs,
sí,
d'aprendre a menjar?
Sí, poden anar a la meva pàgina web, que és www.calegria,
sí,
amb cada quilo.
Calegria.
Calegria.
Si és que...
.es.
Calegria, eh? Calegria, tot junt,
.es. Sí, .es.
I allà estàs tu i el...
Sí, i si no, en el meu Instagram.
Instagram, cada vegada més.
Sí.
Que és Marta Vergés Bio. Marta Vergés Bio.
Sí, o Calegria, també ho trobaran.
Molt bé, em sembla molt interessant tot el que dius, tot el que fas, i sobretot, i especialment, com ho fas i com ho comuniques.
Puc dir una última cosa,
va,
ja que estic aquí?
No, tenim 5 minuts, i a més, ai 56, 4 segons, sempre entra el tema musical amb el que acabem cada dia aquest programa, que és l'himne de la solidaritat, l'himne de l'amor, una cançó que a mi em fa feliç, entenc que la gent sí, i la gent 50 la coneix, que és Sweet Caroline,
sí,
de... Ai, que tonto, se m'ha oblidat ara. De qui és Sweet Caroline? Ai, per favor. No, som 50ers,
eh? Però
per favor.
Això ja ho porta,
sí,
50ers,
ja ho porta,
aquestes coses.
Neil Diamond, clar, sí, Neil Diamond, sí, Sweet Caroline. Cada dia, ai, 56-4, entra Sweet Caroline, cantada en directe al Madison Square Garden, i s'acaba amb els senyals horaris de les 12 del migdia.
Molt bé,
per tant, encara tenim 4 minutets. Què
sí,
vols dir?
Jo el que vull dir,
sí,
és que una cosa que em fa molta il·lusió, perquè és un dels meus últims projectes, que és un restaurant.
Ah, clar, que l'has obert fa no gaire.
Bueno, ara farà un any. Farà un any que l'hem obert.
Ah, sí.
Odacova es diu.
Odacova,
que és abocado al revés.
Ostres.
Odacova,
eh?
Costa prendre's el nom.
Amb K o amb C?
Amb C.
Amb C.
Amb C. I està al carrer Aragó, gairebé cantonada Balmes.
Aragó-Balmes, Barcelona.
Sí. I allà la gent que vagi allà pot provar com jo entenc l'alimentació. Perquè tota la carta doncs l'he creat amb aquesta direcció, no? Una alimentació per disfrutar, perquè per mi l'alimentació saludable no ha de ser un sacrifici, sinó que ha de ser des de l'alegria, a més ha de ser d'una forma orgànica. I mica en mica ja vas fent passets i passets, mentre tu vas connectant més amb tu i vas veient el que et va bé i el que no et va bé.
És a dir, que si anem... Se m'està passant pel cap, Si vaig cada dia per dinar, sopar, no? Que jo a les 9 ja tinc les sabatilles de Barragán, les sabatilles quadrades. A dinar... No penso, és a dir, a mi el que m'interessa és
no fa falta pensar.
No pensar.
Perquè és una proposta que és flexitariana, no és 100% vegana, flexitariana, veus, parlant d'etiquetes? Flexible.
Moltes
vegades m'ho pregunten, no és totalment vegà, perquè jo sí que a les xarxes faig moltes propostes 100% vegetals, perquè penso que és el que la gent necessita més idees d'això, perquè de proteïna animal ja tenim moltes idees. Aleshores, el restaurant és flexi, perquè hi pugui anar tot tipus de gent, i si ets vegà trobaràs propostes veganes, si no també, però sí que és bàsicament vegetal. És a dir, la carn o peix que puguis trobar és un acompanyament al plat, que és bàsicament vegetal.
Vale.
Que això és tal i qual ara les noves piràmides nutricionals i fins i tot la proposta de com crear el plat que ve de la Universitat de Harvard és aquest. O sigui, la proteïna animal ja és un acompanyament.
Vale.
Perquè les verdures i fruites han d'estar a la base de la piràmide.
Veus? Per tant...
Vegetals al poder.
El anar cada dia, igual és diferent. I des del desconeixement t'ho pregunto. No engreixaré?
Depèn.
Racions?
Clar. No, això sí que... No, però no per les racions. És perquè, clar, també tenim algunes propostes una miqueta, perquè és una cafeteria, unes propostes una mica més de postre o més dolcetes. Clar,
bueno,
tu depèn...
Sí.
Depèn, clar. Però allà en un plat uni tenim uns budabols, que se li diu.
Què és un budabol?
És ara una proposta molt, molt actual, que és que en un plat tu tens tot el que necessites. En un sol plat tu tens la proteïna animal, proteïna animal o vegetal, els teus hidrats de carboni, la teva amanideta, les teves verduretes, les teves llavors, i en un sol plat en tens... Si tu només menges això, vas bé, vas molt bé, Sergi.
Hi ha menú?
No hi ha menú, hi ha els bols.
O de bol.
A l'o de bol, això. Posarem, o de bol.
Ens veuràs ben aviat, a... aquí a l'Estefania i al servidor.
Perquè... Esteu convidadíssims.
O de cova. Molt bé, prenent nota. Gràcies per tots els consells.
Moltes gràcies, Sergi, a vosaltres.
I pel teu optimisme, t'ho he dit algunes vegades, pel teu optimisme, Marta, quan gestiones i comuniques les coses. Bàsic, perquè la gent sigui feliç. I aquí parlem d'ajudar.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Marta.
Igualment. Vallès.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiac tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Què tal, família? Sabeu alguna cosa? Falta sang. Jo pensava que això era... Home, no de la prehistòria, però era antic. I no és així, eh? Ni molt menys. Falta sang. I quan es fa un reclam d'aquesta forma, és que la cosa és seriosa. Doctor Enric Contreras, bon dia.
Hola, bon dia.
El senyor Enric Contreras és director assistencial del Banc de Sang i ens espanta aquesta notícia, ens ha d'espantar aquesta notícia que falta sang d'un grup determinat, de dos grups?
No ens ha d'espantar, però sí que ens ha de fer venir a donar sang per tenir les reserves amb la situació que ens agrada a tots, que és disposar de sang per 8 o 9 o 10 dies.
I ara les reserves són aquestes, 8 o 9 dies?
No, ara estem a 5-6 dies de reserva. És una situació per sota del que seria desitjable.
Sí.
Això vol dir que si tothom deixa de donar sang, podem cobrir les necessitats dels pacients de Catalunya amb transfusió durant 5 o 6 dies. I sí que és cert que hi ha algun grup que són grups minoritaris, sí, que a les reserves es troben per sota 3 dies.
Aquests grups, quins són?
El O negatiu i el A negatiu. Són grups... El O negatiu té unes característiques una mica especials. Mm. Primer, és un grup que el té molt poca gent. Menys d'un 7% de la població té aquest grup.
Carai.
I després és el grup que és compatible amb la resta. Mm. És a dir, que quan tens una transfusió d'extrema urgència, sí, que no tens ni temps per fer les proves de compatibilitat, mm-hmm, utilitzes aquest grup de sang.
A mi de petit em van dir, i m'he quedat amb això, que si pots ajuntar un tipus de sang amb un altre, pots morir-te?
Bueno, és una veritat a mitges. És a dir, si tu ajuntes un tipus de sang amb un altre que no és compatible,
sí,
pot arribar a morir la persona. Sí, sí.
Carai.
És així. Però el zero negatiu, sí, o negatiu, que es pot dir de les dues maneres,
sí,
és compatible amb qualsevol altre grup.
Uh-huh. És curiós, que aquest país sigui un dels principals amb el tema voluntariat, que tenim rècord, crec que som rècord mundial, en donacions d'òrgans.
Sí.
I que falti sang.
Bueno, la diferència fonamental,
sí,
és que la sang és un producte biològic que caduca i que el que necessitem és un degoteig constant. És a dir, si nosaltres féssim el dia... Si poguéssim fer una crida el dia 1 perquè vinguessin 300.000 donants de cop,
sí,
i així ja durant la resta de l'any ja tindríem la sang,
sí,
seria magnífic, però això no es pot fer. Necessitem un degoteig constant. I això fa que petites variables que no controles, per exemple, si ve una onada de fred i la gent no surt de casa, doncs baixen les donacions. I aquest degoteig constant és el que costa de mantenir.
És regular aquesta donació de sang per part de la ciutadania? Entenem que depèn de la climatologia, depèn de diferents factors, però teniu una mena de clients assidus que donen sang?
Sí, hi ha persones que donen sang, que donen, a més, el màxim de vegades que es pot donar l'any, en el cas dels homes, 4 cops l'any,
sí,
i en el cas de les dones, 3, però també és veritat que, com dèiem ara, hi ha circumstàncies que fan que aquest degoteig constant es vegi alterat. Per exemple, d'aquí poc entrarem en l'epidèmia de grip, doncs ja hi serem.
Anda.
Baixarà el degoteig constant de donacions. Quan hi ha una època estival o època de vacances, al voltant dels Nadals o l'estiu,
sí,
la gent surt de la seva rutina habitual i baixen les donacions. Vull dir que sabem que passa això cada any.
Els que no donem, em poso dels primers, perquè sí, no ens enganyem. Aquí ara tots farem de bones persones i jo no. És més, quan m'haig de fer una analítica, no dormo el dia anterior de nervis pensant en l'agulla. No dormo. És que m'està dient el meu tècnic. No és possible. No dormo, Toni. Estimat, no dormo. Primer, perquè haig d'anar en dejú i servidor sense un cafè a primera o al dematí, sóc una oruga, no serveixo per res. Primer, és un tema de treure la por, que aquest tema s'haurà de gestionar bé. És un tema de gestionar, perquè és veritat que quan poso el braç, dic, va, ja comença la mala estona. Però començo a pessigar la cama esquerra i em diuen, ja està. És un tema de por que no sé si és molt comú amb molta gent.
És relativament freqüent. De fet, nosaltres vam inclús parlar amb una facultat de psicologia,
sí,
per veure si podíem aplicar les mateixes tècniques que fan servir les companyies aèries,
sí,
per lo de la por a volar.
Aquí.
I, bueno, és una línia que hem obert, però encara hem tancat. Però ho tenim en mente, això.
Val a dir que les donacions són totalment altruistes i que ningú esperi un certificat, un euro, res.
Res. Bueno, esperes que hi hagi un producte sense el qual la vida no és possible. Clar. És a dir, estàs donant per la societat, però dintre d'aquesta societat també ets tu, Si tens un accident de trànsit, una intervenció, i no hi ha sang, ho passaràs malament.
Clar, és una mica jugar a favor teu, no? És una mica egoista, perquè la sang segurament et farà falta tu mateix quan la necessitis.
Sí, i quan més grans, quan més anys fem, més probabilitats tenim de rebre transfusions.
És curiós, doctor Contreras, és curiós perquè l'ésser humà que és capaç de construir un avió i fer-lo volar, jo no ho entendré mai, com és possible que fins ara no hagi estat capaç de fabricar sang.
Probablement perquè un avió és infinitament més senzill que un cos humà. Pom. És a dir, el líquid biològic que és la sang, sí, les funcions que fa són tan complexes que és molt complicat, eh? Fabricar un líquid com la sang que faci tantes funcions.
Uh-huh. Per la gent que tingui, insisteixo, certa por, aquesta és la paraula, o sense el qualificatiu, sense certa, per la gent que tingui por, la gent es queda igual sense sang, perquè la quantitat, quina quantitat traieu de cada persona, més o menys? Un litre, doncs, dos? No sé.
No. Nosaltres traiem, tenim tots dintre del cos entre 4 i 6 litres de sang, per fer-ho així en general.
Sí.
I traiem, no arriba un 10% d'això. És a dir, la quantitat que traiem són 450 centímetres cúbics. Mm. No arriba a mig litre.
Vale. I un cop la dones, ja està, no passa res. El cos continua igual sense que tingui aquesta quantitat i és tan màgic, és tan extraordinària aquesta criatura humana que és capaç de... Sí, és així, és capaç de reproduir-se i fabricar més.
Sí, de fet, nosaltres tenim el moll de l'os, que és on es fabrica la sang, la medula òssea,
sí,
que fabrica 13 milions de cèl·lules cada hora. I aquesta és l'encarregada de regenerar aquesta sang. També és veritat que quan dones sang i et treuen aquest mig litre de sang,
sí,
al cap d'aproximadament una hora i mitja o dues hores,
sí,
la quantitat de sang que tens al teu cos és la mateixa.
A la mitja hora? A les dues hores ja?
Sí, però és la mateixa en volum, però les cèl·lules triguen més a regenerar. Sí, diguem que a la que beguis una miqueta de líquid, mm-hmm, es compensa ràpidament el volum.
El cos humà és perfecte, doctor. El cos humà és quasi perfecte.
Quasi perfecte.
Ho veiem com, en el meu cas, que vas a veure una amiga que ha tingut una criatura i veus com és possible que aquesta perfecció, els dits, les ungles, el tamany, tot, aquesta perfecció sigui tan fràgil.
És veritat, és cert, és així. Som fràgils, som perfectes, perfectes no, però molt avançats, diem,
sí, sí,
però biològicament molt avançats, però molt fràgils.
Jo és veritat que al·lucino de vegades quan veig reportatges a la 2 o al National Geographic, que veig un elefant que està parint i als 5-10 minuts, o com a mínim això ens diuen, que l'elefantet petit comença a patinar, cau, comença a relliscar, camina una mica, torna a caure, però ja està. I a nosaltres això ens costa dos, tres anys, eh?
És veritat, és així.
Som quasi perfectes. Quasi perfectes. Tornem a la sang, doctor. Per persones de tot Catalunya, on és l'abast de l'audiència de Ràdio Estel, que vulguin donar sang, a on haurien, a on han d'anar?
Doncs tenim punts fixes de donació de sang que estan oberts cada dia, de dilluns a dissabte,
sí,
que es troben en els grans hospitals de Catalunya. Sí, a Tarragona, Lleida, Girona, a tots els grans de Barcelona, Manresa,
sí,
Tortosa, en aquests. Uh-huh. I després, a la pàgina web donasang.gencat.cat, pots consultar on estan les nostres unitats mòbils cada dia.
Perfecte.
Cada dia hi ha 8 o 10 campanyes de donació de sang que recorren totes les poblacions del país.
donasang.gencat.cat.
Això mateix.
Per tenir la donació molt a prop. M'ho aplicaré a mi, però veureu com... No, en sèrio. Com, després de donar sang, la satisfacció personal que tens d'ajudar alguna persona que ho necessitarà, i potser aquesta persona ets tu o un familiar teu.
És així. Quan dones sang, al cap de pocs dies,
sí,
reps, si vols, reps un SMS al telèfon,
sí,
que diu, pues, Sergi, la teva sang acaba de sortir cap a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per un pacient que la necessita. T'ho diuen al telèfon mòbil i així acabes de tancar el cercle, no? Saps que aquesta sang ja ha arribat a un pacient.
És una molt bona eina de comunicació, aquesta, eh? I d'empatia,
sí,
i d'emocionar, fins i tot, de dir, ostres,
sí,
mira,
sí,
abans d'ahir vaig fer una cosa i mira, per fer-te un automenatge com un cafè o tornar a donar sang, quatre vegades l'any. Doctor Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang de Catalunya, moltes gràcies per atendre aquesta trucada de Ràdio Estel. I
pues aviam, si
aviam si m'animo. Gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia. Tres quarts.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiac tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Viuria eternament escoltant les cançons d'aquest home, Michael Bublé. Donen bon rotllo, donen sensació d'optimisme, no sensació, certesa, que vaig pel carrer com somrient a la gent no riu. La gent, per defecte, no riu. Estem enfadats per molts temes, però estem enfadats, empipats, cabrejats. Què ens passa? Cada vegada escolto menys la paraula gràcies. I no m'agrada. I no m'agrada. Bé, de la paraula gràcies i d'altres temes, m'agradaria seguir parlant ara amb un dels temes que penso que val la pena. Per tant, penso que hem d'incidir i que em sembla prou interessant. Alberto Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Alberto Martín és infermer que forma part del programa El Menjar Cura.
Això mateix.
Què és El Menjar Cura, Alberto?
El Menjar Cura és una campanya de recollida de fons pel que pretenem propulsar la investigació i la recerca en la disfàgia, tant en pacients ancians com en infants i joves amb problemes neurològics.
Mm-hmm. Vale. I això és un tema que va, és una disfunció que va més.
Sens dubte, sens dubte. La disfàgia és molt prevalent tant amb ancians com amb aquest tipus d'infants i joves amb problemes neurològics.
Mm-hmm.
I pensar que parlem gairebé d'un de cada dos pacients que estan ingressats, ancians que estan ingressats a un hospital, amb un de cada quatre pacients que viu en la comunitat, és a dir, que és una malaltia molt prevalent. Aquells que han patit un ictus, per exemple, un de cada dos pacients també tenen disfàgia, i a més genera grans complicacions i polimorbiditat.
Un de cada dos pacients, doctor, o una de cada dues persones, un de cada dos pacients...
Si parlem d'ancians hospitalitzats, i sí. Em refereixo als pacients...
Sí.
El sol fet de ser ancians i estar hospitalitzats, que ja se'ls pressuposa una davallada funcional, més força, més fragilitat, doncs llavors és quan apareix la disfàgia.
Problemes per empassar aliments, eh?
Això mateix. La disfàgia es defineix com el, diguem-ne, la dificultat o impediment per passar l'aliment des de la boca fins a l'estómac. I bé pot provocar problemes de seguretat, que l'aliment se'n vagi per la via respiratòria, i això desenvoluparia infeccions respiratòries, o bé problemes d'eficàcia, que fa que deixi residus a la boca o a la faringe, i això provoqui que el pacient no es pugui alimentar correctament. I a la llarga, el major problema serà la desnutrició o la malnutrició d'aquest pacient.
Quin origen té aquesta disfàgia?
La disfàgia té diversos orígens. El primer, pel sol fet de fer-nos grans i fer-nos ancians, d'acord? Tenim menys força també a les cames, als braços, estem més febles, doncs també el procés deglutori es veu afectat. Un origen neurològic, aquells que han patit, ictus o inflamatats neurològiques neurodegeneratives, per exemple, el Parkinson, l'Alzheimer i demés, pot provocar-ho. Aquell que ha patit malalties de cap i coll, que ha requerit de cirurgies, com per exemple càncers i demés, doncs també poden tenir disfàgia. I aquells amb una discapacitat cognitiva i funcional elevada, que també se'n pot derivar.
Al cap i a la fi, igual sota el paraigua fer-se gran és un indicador de possibilitat de tenir aquesta malaltia.
Sens dubte, li donaré una dada. A la ciutat de Mataró fa 5 o 6 anys van fer un estudi. Un de cada 4 pacients ancians que van pel carrer, que van a buscar els seus nets, que són robustos, tenen disfàgia, bé sigui per eficàcia o per seguretat.
Un de cada 4?
Un de cada 4 d'aquests pacients. Un estudi del nostre company, el doctor Mateu Serra.
I no saben que ho tenen?
I no saben que ho tenen. I aquesta campanya el que pretén és conscienciar a la societat d'aquells signes clínics, per exemple, que poden fer pensar que un pacient pot tenir disfàgia, doncs que si tu te n'adones que estossegues quan menges, quan prens líquids, t'adones que se queda l'aliment parat a la gola, puguis acudir al teu metge, al teu centre de referència, a que facin un breu test clínic que no fa mal, que no empipa, que no té un cost afegit, per veure si tens disfàgia. I si tens disfàgia o signes clínics de disfàgia, poder progressar amb el diagnòstic d'aquesta malaltia.
Doctor, m'està entrant un mal rotllo a mi mateix perquè començo a examinar les coses que vostè ha dit i dic, igual estic amb un paràmetre d'aquests.
Estarem encantats de amb vostès i llavors poder fer-li aquest breu test clínic. Pensi que és un test d'esforç per l'any passat, on li dic al pacient senzillament 9 glops d'unes viscositats determinades, més clarets i més espessos, i en base en aquests 9 glops nosaltres podem dictaminar clínicament si aquest pacient té risc de patir disfàgia.
I si la tens?
I si la tens, doncs has de dirigir-te en el teu equip d'àrea bàsica o el teu equip especialitzat perquè facin unes proves una mica més complexes, gens doloroses també, com poden ser la bilofluoroscòpia o una exploració clínica per part d'un especialista i poder dictaminar quin grau de disfàgia la tens, si és que la tens, evidentment.
Això entenc que l'estrès també juga en contra, és a dir, aquesta necessitat de córrer mentre estàs menjant o no té res a veure?
A vostè i a mi probablement no, perquè som gent jove i robusta.
perdó que em rigui. Gent jove i robusta, parli per vostè.
Això mateix, espero que també ho sigui vostè. Sí. El cas és que els pacients grans, que ja tenen uns factors de risc associats a tenir disfàgia, no els hi va bé, per exemple, ni corren presses, ni que els hi donin de menjar presses, ni, per exemple, estar mirant la televisió sobreelevada en una sala comuna quan estan menjant. S'ha de tenir molta cura de com s'alimenten aquests pacients amb risc.
Mira la televisió sobreelevada? Aquesta televisió que tenim a la part alta de qualsevol habitació, qualsevol sala,
Això mateix. Li poso un exemple. Sí? En una residència geriàtrica, on hi ha un alt percentatge de pacients que tenen risc de tenir disfàgia, si tenim la televisió sobreelevada, estarem fent una petita hiperextensió del coll. Quan fem una hiperextensió del coll, estem obrint una miqueta la via respiratòria, i això farà que possiblement hi hagi més possibilitats que una persona amb disfàgia pugui tenir una entrada de bolus alimentici a la via respiratòria. Per contra, si mengem amb el cap cap a baix, mirant el plat, diguem-ne, doncs tanquem la via respiratòria. Aquestes informacions són les que nosaltres, amb la campanya del Menjar Cura, pretenem fer arribar a la població, d'acord? I pretenem continuar progressant amb els nostres estudis, tant de diagnòstic com de tractament. per poder adreçar a la població amb aquestes qüestions tan desconegudes.
Tan bàsiques, també.
Això mateix, però que a la vegada tenen molt de profit per a aquestes persones amb risc. Pensi vostè, la disfàgia té una prevalència igual o superior a la diabetes. Si vostè li parla a qualsevol persona de diabetes, parlarà del sucre, de la insulina, de que tinc un veí que li passa. Per contra, la disfàgia és quasi igual de prevalent i és àmpliament desconeguda, i no sols a la comunitat, també entre la comunitat biomèdica.
O una cosa tan senzilla com, mentre estàs dinant, s'hem anat per l'altre costat.
Això mateix.
Quin costat?
La via respiratòria.
Clar,
la via respiratòria només està preparada per rebre aire. Si rep saliva, menjar, aigua, que fem llet al matí, doncs possiblement pugui desenvolupar infeccions respiratòries.
Totes aquestes coses s'apleguen amb aquest programa El Menjar Cura, que l'heu iniciat a l'Hospital de Mataró?
Parteix de l'Hospital de Mataró, sí.
Ah, molt bé.
És una iniciativa de la comunitat de recerca de l'Hospital de Mataró, que el que pretén és, mitjançant aquesta campanya, poder arribar a la comunitat i una recollida de fons des del Consorci Sanitari del Maresme.
Clar, i com sempre, gairebé sempre, una malaltia rara, és així?
No m'atreviria a definir-la com a rara, sinó molt prevalent i molt desconeguda. L'adjectiu és desconegut.
De la desconeguda surt l'aparició de... Bé, el ser desconeguda és una mica rara, calen falta diners per investigar.
Això mateix.
I estem una altra vegada a la mateixa autopista. Ens costa sortir d'aquesta autopista, eh?
Ens costa sortir al terreny desconegut.
Sí.
I nosaltres intentem, en base a múltiples campanyes com aquesta, o acudir a la població, acudir amb l'ajuda de l'Ajuntament de Mataró a les diferents campanyes que es fan a la població, a arribar a explicar-nos, perquè hi ha molts cuidadors en aquest aspecte, cuidadors, pacients que ho pateixen, que no tenen una informació àmplia, i quan arriben a casa i se'n van a l'hospital, els costa adreçar-se a casa. Sembla fàcil quan estàs a l'hospital.
Sí,
Arribar al domicili es veu més complicat. Doncs no hem de deixar de donar-los suport, i en aquest cas ho vehiculem via la recerca.
Clar, perquè teòricament a l'hospital estàs extraordinàriament controlat.
Sí, estàs molt més controlat.
Molt més controlat.
Normalment és allà on te volem arribar, en tota la pràctica clínica, però sí, estàs molt més controlat. I sembla que quan t'ho expliquen a peu de llit, i ho tens molt més clar, és anar a casa, veus sense estris. Penseu que el que patentem a la campanya és desenvolupar uns estudis relacionats amb la texturització dels àpats, i quan arribes a l'hospital tot t'ho donen fet, però quan t'hi has de posar tu davant dels plats, amb la teva compra, amb la teva nevera, amb els teus estris de cuina...
Aquesta maleïda mandra, no?
Ara encara la podríem treballar.
M'haig de fer un puré ara, m'haig de fer un puré.
Hem de treballar, a més, amb els coneixements de com fer aquest puré, perquè un pacient pel sol fet de tenir disfàgia no té per què menjar puré, i això se'ls ha d'explicar a la gent. Nosaltres parlem d'una triple adaptació dels àpats, i per això també demanem el suport dels ciutadans per continuar fent recerca, perquè no tothom ha de menjar, no tothom que té disfàgia ha de menjar un puré, i aquest puré no té per què ser marró o verd. Podem texturitzar-ho perquè sigui atractiu. Aquesta triple adaptació, parlem d'una adaptació reològica, allò que és segur i eficaç per menjar pel pacient, una adaptació textural que mantingui les propietats de l'àpat en quant a la seva textura i diferenciació, i una adequació en quant a que el que mengem ens pot entrar pels ulls. No té per què ser, com li deia, marró o verd, en aquest cas. La nostra companya Alicia Costa està treballant en aquest aspecte. I és un dels motius pels quals demanem suport a la societat en quant a que ens ajudi a continuar fent recerca en aquest aspecte.
I, per acabar, per aquesta investigació constant que no ha de parar fins que trobem alguna cosa que... A on es podria adreçar la gent per fer la seva aportació, per mirar de resoldre la disfàgia?
Doncs miri, hi ha diverses vies. La més comú i fàcil és via una web que s'ha obert per aquesta finalitat, que és impulsemrecerca.csd.cat. impulsemrecerca.csdm.cat. I han afegit ara mateix al hall de l'Hospital de Mataró. Tenim una taula on tots els professionals de l'àmbit del Consell Sanitari del Maresme s'adrecen a les persones, els expliquen, i llavors també aquelles persones que tenen algun dubte sobre disfàgia poden adreçar-se i tenen un professional a peu de carrer que els pot donar guies, estris, informació...
Hi ha vegades que no sabem, el ciutadà de peu, que, ostres, que tinc un bitllet de 5 euros, 10 euros... Tot suma.
Tot suma.
Tot suma.
Sens dubte. Si cada ciutadà de la nostra ciutat, que és Mataró, ens pogués ajudar o volgués ajudar-nos amb un euro, podríem incloure molts projectes en aquesta finalitat de recerca. I per, no tinc les dades ara mateix, no li puc oferir, però segur que per cada euro que nosaltres hi destinem es transforma en més d'un euro amb el valor afegit i amb l'impacte que té en la societat.
Seguríssim, seguríssim que sí. Hem parlat amb Alberto Martín, doctor que forma part del programa El Menjar Cura. Molts èxits, Alberto.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia. I a vosaltres també, bon dia i fins demà.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.